Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Les tempestes no han deixat encara Catalunya. Estan descarregant amb força aquest mateix migdia al Penedès, al Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona, especialment a les comarques del Barcelonès i al Maresme. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Els registres de precipitació ja superen els 40 litres en poblacions com el Vendrell, que han caigut 30 litres en 30 minuts, Vilanova i la Geltrú i Sitges.
Per això volem conèixer la previsió per les properes hores d'aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, el temps encara de sideral en algunes comarques. Mentre les clarianes són molt dominants a hores d'ara gran part de Lleida i del sud de Tarragona, els núvols continuen deixant ruixats, sobretot a la costa i prelitoral de Barcelona, a l'igual que a la costa del Baix Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central o al sud gironí. Al llarg de les immediates hores on plourà més, amb algun xàfec bastant intens, precaució amb zones inundables, caurà a cavall dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, la comarca de l'Alt Penedès, també cap al Maresme, la Selva i al sud del Gironès. En canvi, a la resta del país, més clarianes, com dèiem, per bé que al llarg d'aquesta tarda apareixeran alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà. La tempesta més intensa que pugui caure les properes hores a l'àmbit de Barcelona al llarg d'aquest vespre marxarà. Demà serà un dia més tranquil, ventós, a l'Empordà i a Tarragona, i demà al matí despertarem amb una bona refrescada. N'estarem pendents a la xarxa.
És un nou episodi de precipitacions que se suma al dels darrers dies, malgrat que en general menys intens que els últims.
Aquestes pluges haurien de donar un respir més als punts més necessitats d'aigua del nostre territori, afectats per la sequera que s'ha anat arrossegant des de fa uns anys.
D'altra banda, queden menys de 24 hores perquè els alumnes d'infantil, primària, ESO i cicles de formació bàsics tornin a les aules.
Tres dies més tard, el 12 de setembre, s'hi incorporaran els alumnes de batxillerat i de cicles de grau mitjà i superior. En total, comencen el nou curs a Catalunya més d'1.600.000 alumnes.
El monestir de Montserrat ha fet 1.000 anys. Ahir van començar els actes per celebrar el mil·lenari amb un acte solemne al vespre amb les principals autoritats del país.
És el tret de sortida a un seguit d'actes religiosos i culturals que s'allargaran fins al desembre del 2025 i serviran per a celebrar aquest efemèride.
En esports, el Barça femení s'estrena a la Lliga a les 6 de la tarda al camp del Deportiu i el Llevant Badalona ho farà 8:45 al camp del València.
A la primera FEF masculina, el Barça Atlètic va vèncer 3-0 l'Ourense. Avui, a les 4, el Nàstic juga al camp de la Morevieta.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Les tempestes no han deixat encara Catalunya. Estan descarregant ara mateix amb força el Penedès, el Garraf i el litoral i prelitoral de Barcelona, especialment a les comarques del Barcelonès i el Maresme.
Els registres de precipitació ja superen els 40 litres en poblacions com el Vendrell, on han caigut 30 litres en 30 minuts, Vilanova i la Geltrú i Sitges, i se sobrepassen els 20 litres a Mataró, Argentona i Canet de Mar. Els bombers han rebut fins a 22 avisos entre les 10 del matí i la 1 per petites inundacions i retirada de branques caigudes. La meitat dels avisos s'han rebut a la regió metropolitana nord, 5 dels quals a Badalona, i uns altres 5 avisos s'han produït a la regió d'emergències de Tarragona, 3 dels quals al Vendrell. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 39 trucades per aquest nou episodi de pluges i la majoria s'han rebut des del Maresme i el Barcelonès.
Per tot plegat, es manté encara activa a aquesta hora l'alerta del Pla Inuncat de Protecció Civil. Les pluges es preveien potencialment intenses des d'aquesta matinada i alguns ruixats s'allargaran fins a mitja tarda.
Tot i això, la nit s'ha desenvolupat sense incidències i l'arrencada del dia ha sigut amb precipitacions febles travessant el país de sud-oest a nord-est, deixant registres minsos. Ha sigut ja cap al migdia quan ha començat a ploure amb més intensitat amb algunes tempestes al camp de Tarragona. I ha estat en punts del Tarragonès, com Torredembarra, i ha anat avançant pel litoral cap al nord fins al Baix Llobregat i ara l'àrea de Barcelonina. Ja a la tarda es veuran clarianes cap a Ponent, l'Ebre i el Camp de Tarragona, mentre que al Pirineu Est i a Girona és on mantindran núvols i alguns ruixats. Cap al final del dia aniran desapareixent.
És un nou episodi de precipitacions que se suma al dels darrers dies, malgrat que en general menys intens que els últims.
El de la matinada de dissabte va deixar afectacions importants en diverses comarques catalanes. Al Maresme va tenir lloc el succés més greu, quan una dona de 42 anys va morir després que les fortes pluges l'arrosseguessin per la riera de Tiana i el cos sense vida aparegués a la platja del Cristall de Badalona. L'Ajuntament de Tiana ha convocat per dimarts un minut de silenci per a la víctima a les 6 de la tarda.
Aquestes pluges haurien de donar un respir més als punts més necessitats d'aigua del nostre territori, afectats per la sequera que s'ha anat arrossegant des de fa uns anys. Tot i això, el nivell dels embassaments no ha incrementat.
De fet, ha baixat respecte a fa unes setmanes i les seves reserves actuals de les conques internes freguen, però no arriben al 30%. Tot i això, aquest percentatge està per sobre el que teníem en les mateixes dates un any enrere. La situació és millor i s'espera que l'impacte de les pluges d'aquests dies s'acabi notant en les reserves dels embassaments catalans.
Amb l'agost acabat recentment, deixem enrere uns mesos menys càlids del que ho havien estat els anys anteriors. La percepció general després de dos anys de sequera i temperatures extremes ha estat d'alleujament i d'un estiu amb més normalitat.
I les dades refuten aquesta idea. Les temperatures han estat per damunt de la mitjana i les precipitacions, més enllà d'aquestes últimes, s'han apropat al que era habitual. N'és un exemple la zona del Ripollès i el Pirineu gironí. Ho ha explicat el meteoròleg Lluís Mi Pérez a Ràdio Ripoll. Guido Senghiarotti.
L'estiu del 2024, en els mesos que portem, ha suposat gairebé la recuperació de la normalitat de les precipitacions del Ripollès en un període de temps que acostuma a ser el més plujós de l'any a la comarca. Malgrat això, l'estiu ha estat bastant sec a Catalunya i això fa que a l'agost tres estacions ripolleses estiguin entre les 12 de tot el país que més precipitacions han registrat. Són les de Sant Pau de Segúries, Les Llosses i Sant Joan de les Abadesses, amb 159,1, 122 i 113 i mig litres per metre quadrat. També, però, fa falta més pluja per deixar enrere la sequera.
Fa anys, fa ben bé 3 anys, que no, o 4 fins i tot, que no tenim llevantades clàssiques, fins i tot no tenim entrades de vent del nord molt importants que portin molta neu a tot el Pirineu gironí, en aquest cas, que això és un reservori d'aigua molt destacable. Això de moment ja veurem com ve l'hivern, però el que parlem de temporades de pluja no n'hem tingut. Això és el que ens interessa, que vagi plovent d'una forma més persistent i de gota, podríem dir, més petita.
Pel que fa a les temperatures, els registres han estat inferiors als de l'any 2022 i 2023, que van ser extremadament calorosos. De tota manera, igualment s'ha superat la mitjana de temperatura dels darrers 30 anys, posant de relleu l'escalfament global i que, en general, els episodis de calor van en augment.
Hi ha hagut algunes mínimes tropicals en el cas del Ripollès. A Ripoll mateix hi ha hagut algunes mínimes de nits. A finals del mes de juliol i principis d'agost, que es van moure al voltant dels 20 o 21 graus. Això és una fita en el cas del Ripollès, perquè és una zona en la qual, lògicament, pot refrescar bastant de nit, fins i tot a l'estiu. A més, períodes d'onades de calor un parell, les temperatures més elevades es van donar a finals de juliol, valors molt propers als 40 graus. Per tant, el que, si tirem una mica d'estadística i història, doncs el que fins als anys 90 del segle passat podia passar una vegada cada 10 anys, doncs ara és flor de cada any.
La reducció de les temperatures dels darrers dies no ha arribat per quedar-se. Encara hi haurà alguns moments on tornarà mitjanament la calor, encara que sí que a les nits anirà refrescant cada cop més per anar entrant en un temps de tardor.
Queden menys de 24 hores perquè els alumnes d'infantil, primària, ESO i cicles de formació bàsics tornin a les aules. Tres dies més tard, el 12 de setembre, s'hi incorporaran els alumnes de batxillerat i de cicles de grau mitjà i superior. En total, comencen el nou curs a Catalunya amb més d'1.600.000 alumnes. Sara Torremocha.
Millorar el nivell educatiu després del darrer informe PISA, aplica les restriccions de l'ús del mòbil i reduir la burocràcia de la gestió dels centres són els grans reptes d'un curs escolar que s'enceta a Catalunya amb menys alumnes que el curs passat a primària i a ESO, però amb més a batxillerat i formació professional. S'han incrementat les aules d'acollida per a nouvinguts, que superaran el miler, i els vals escolars arribaran a gairebé 800.000 alumnes amb l'ampliació secundària, 300.000 més que fins ara. Fomentar la formació professional és un altre dels grans reptes del primer curs d'Esther Niubó com a consellera d'Educació. A Mataró s'amplia l'oferta amb dos nous cicles formatius de grau superior, a l'automoció a l'Institut Miquel Badia i el d'estilisme al Puig i Cadafalch. Bea Delgado és la regidora d'Educació del municipi.
Estem treballant molt dur per poder apostar en l'AFP, ja ho hem dit en altres moments, és molt important la formació professional.
I pel que fa als més de 30.000 alumnes que encara no tenen plaça d'AFP, el departament ja ha avançat que reforçarà l'orientació perquè puguin entrar als estudis desitjats, un curs que és molt especial pels centres que estrenen millores a les seves instal·lacions, com l'escola Carles de Fortuny d'Esponellà, però altres ho faran en barracons, com l'Institut de Constantí. Finalment, l'Institut Júlia Minguell de Badalona sí que començarà el curs aquest dilluns, ja que, segons el departament, la manca de docents s'hauria resolt aquest divendres.
Precisament aquest nou curs incorporen als centres educatius milers de professors que podran començar la seva feina amb més estabilitat després d'anys treballant com a professors interins.
A l'escola Riera de Ribes, per exemple, dels seus 30 professors, 5 començaran el curs com a funcionaris en pràctiques. Des de Canal Blau, Pere Lobato.
Tenir més estabilitat és una de les principals demandes del professorat, tant a nivell personal com per donar solidesa als equips docents dels centres educatius. I aquest nou curs seran molts els mestres que s'incorporen a escoles i instituts com a funcionaris en pràctiques, després del procés d'estabilització que el Departament d'Educació ha impulsat en els darrers mesos. És el cas de l'Andrea García, que dilluns s'estrena com a mestre funcionari en pràctiques a l'Escola Riera de Ribes, a Sant Pere de Ribes. Si tot va bé, el gener ja serà funcionària de carrera. Guanya així més estabilitat després de 5 anys exercint com a professora interina i canviant de centre cada curs. És conscient que ha tingut sort perquè aquesta estabilitat no és la mateixa per a tothom.
Ara sembla que hi haurà una mica més d'estabilitat, tot i que encara, doncs, al no tenir un centre fix, doncs, pots anar canviant, pots anar saltant, depèn de la demanda de persones, doncs, que ja porten més temps, com és evident, però igualment tot és desplaçar-se, hi ha gent que li ha tocat molt lluny de casa seva.
Aquesta setmana tots els centres educatius han obert portes per al professorat, que ja ha tornat per preparar el curs que comença la setmana que ve. Algunes escoles, com la mateixa Riera de Ribes, han hagut de treballar sobretot per adaptar-se als canvis forçats per la pèrdua d'una línia d'infantil 3.
Un apunt en plana política. L'opositor Edmundo González ha abandonat Venezuela i vol a Espanya després de rebre asil polític. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura a la xarxa social X que González ho fa a petició pròpia i en un avió de les forces aèries espanyoles.
El govern espanyol està compromès amb els drets polítics i la integritat física de tots els veneçolans, ha explicat Álvarez. A principi de setembre, la justícia veneçolana havia ordenat la detenció de l'opositor Edmundo González Urrutia, que es reivindica com a guanyador de les eleccions presidencials del 28 de juliol, per diversos delictes greus com el d'instigació a la desobediència, conspiració i falsificació de documents públics. González s'exposava a penes de presó de més de 10 anys.
El monestir de Montserrat ha fet 1.000 anys. Ahir van començar els actes per celebrar el mil·lenari amb un acte solemne al vespre amb les principals autoritats del país, entre ells el nou president de la Generalitat, Salvador Illa, i el pare abat de Montserrat, Manel Gaix. Norma Lebrero.
Una moreneta projectada al cel amb drons mentre sonava el cant del Virolai. Aquesta imatge és la que va deixar ahir l'acte d'inici dels 1.000 anys del monestir de Montserrat. Els drons també van projectar la silueta de la muntanya de Montserrat, unes mans pregant i un grup de monjos d'esquena. Va ser un dels moments més destacats d'un acte que va tenir també l'escenificació d'una conversa amb el pare fundador, l'abat Oliva, en forma d'holograma.
Des del principi, els benedictins hem estat preservadors de la cultura.
Aquest acte va donar el tret de sortida a 15 mesos plens d'activitats i celebracions, començant per aquest migdia amb una missa especial pels seus 1.000 anys d'història. Tots dos actes s'han pogut seguir per les televisions locals i es poden recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
Des d'avui mateix, la ciutat de Barcelona i 11 municipis metropolitans acullen la 15a edició de Manifesta, la Bienal Nòmada Europea itinerant.
12 escenaris formen part d'aquest espectacle d'art contemporani que es podrà visitar fins al 24 de novembre. És la primera vegada que la ciutat anfitriona obre l'espectacle d'art contemporani a altres poblacions. Sara Torremocha.
Les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs van ser aquest dissabte al vespre a l'escenari de la inauguració de la Bienal d'Art Manifesta 15. És la primera vegada que la ciutat anfitriona obre a altres poblacions la Bienal, un dels esdeveniments d'art contemporani amb més prestigi internacional. En Barcelona són 12 les ciutats participants i 12 els escenaris que acullen les intervencions artístiques. Una aposta per democratitzar les institucions culturals i descentralitzar les infraestructures que va ser lliurada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
La Bienal ens obrirà a tota mena de diàlegs entre la creació contemporània i els grans reptes de la nostra societat.
Para pensar nuestro vínculo con la ciudad a través del arte, de las diversas identidades culturales y de procesos que hablan a la perfección de nuestras sociedades.
L'edició s'estructura en tres clústers, imaginant futurs al riu Besòs, equilibrant conflictes al delta del Llobregat i cuidar i ser cuidats a la Serra de Collserola. El campament base és a l'antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona i hi participa en el projecte espais com la Casa Gomis del Prat, la Seu de Gara o el Monestir de Sant Cugat, entre d'altres.
En successos, una baralla a l'interior d'un hotel a l'Eixample de Barcelona ha acabat amb un ferit i un detingut pels Mossos d'Esquadra. L'incident s'ha produït passats uns minuts de la darrera mitjanit en un establiment del carrer Aribau i la víctima hauria patit un tall profund al coll.
Una discussió entre dos homes clients de l'hotel, que podrien ser parella, ha anat pujant de to i s'ha produït una agressió amb un objecte tallant, un vidre trencat o una copa de vidre.
D'altra banda, els Mossos han detingut un lladre multireincident que va robar un cotxe a la Bisbal d'Empordà. Els fets es van produir el passat 16 d'agost en plena festa major de la capital del Baix Empordà. El sospitós va entrar en una casa i es va emportar el cotxe, a més d'un rellotge d'alta gamma i diverses joies. Els propietaris eren de vacances.
Hores després, però, va fer servir el cotxe sostret per anar a Palafrugell. Però abans es va aturar a fer benzina en una estació situada entre les dues localitats. Va ser allà quan l'home va posar gasoil en comptes de gasolina, que és el tipus de combustible amb el que funciona el cotxe. El lladre, que no té permís de conduir, va poder fer uns metres amb el vehicle fins que aquest es va aturar en un carrer de Palafrugell i el lladre el va haver d'abandonar. Es tracta d'un home que s'ha detingut diverses vegades des que va abandonar la presó a principis d'any. Després de declarar al jutjat de guàrdia de la Bisbal, va entrar de nou a presó.
Demà dilluns està previst que durant el dia ja es pugui circular pels tres carrils per sentit de la Ronda de Dalt de Barcelona, els accessos 5 i 6 de la Ronda, on els darrers mesos només hi ha hagut dos carrils operatius durant el dia.
Les obres en aquesta zona toquen el seu punt final després que hagi obligat a restringir un carril al trànsit en tots dos sentits entre l'Institut Vall d'Hebron i Vallcarca durant tot l'estiu. La restitució dels dos carrils ràpids, els fins ara bloquejats, es farà el dilluns de setembre, al voltant de 4:45 de la matinada.
Aquestes darreres nits s'ha tallat completament el trànsit per pavimentar i pintar les vies i per poder retirar tots els elements i senyalitzacions utilitzats en l'obra des del mes de juny. De fet, les restriccions de nit es mantindran encara fins dimecres. D'altra banda, també amb mobilitat, demà serà el primer dia de vaga dels treballadors del tramvall de Barcelona i tindrà efecte a les línies T1, T2 i T3. Les 2:17, movem per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Al Vallès Oriental, l'Oficina de Memòria Democràtica de Caldes de Montbui, un servei pioner en l'àmbit estatal destinats a les víctimes de la Guerra Civil, ja ha atès una desena de famílies en les primeres setmanes de funcionament. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Caldes de Montbui ha posat en marxa aquest estiu l'Oficina de Memòria Democràtica. Es tracta d'un servei pioner al país que s'ha ubicat al Museu Termalia, destinat a atendre víctimes de l'espoli franquista que s'ha impulsat després de la presentació d'un estudi sobre l'espoli al municipi. En els primers mesos de funcionament, l'oficina ja ha rebut més d'una desena de casos de famílies que hi han acudit per abordar aspectes com ara la localització de familiars enterrats en fosses comunes o espolis de propietats immobiliàries a banda de l'espoli econòmic. Anna Montleón és una de les persones que i està al capdavant.
Hi ha gent que ens ha contactat preguntant per familiars per informar-se de si els seus familiars tenien expedient. Una altra de les demandes que hem rebut és de gent que havia canviat en el seu moment moneda republicana o que havia canviat en moment de canvi d'època republicana o franquista i que, clar, aquests diners s'havien devaluat i en si avui en dia es podia recuperar. Hi ha una persona que és directament la filla d'una de les persones que van ser fusellades. No li havien fet mai la mostra d'ADN per poder, si mai s'escava la fosa on està el seu familiar, poder-lo identificar.
Aquest servei pioner és una referència al Vallès i comença a rebre consultes d'altres poblacions més enllà de Caldes.
I, d'altra banda, el Departament d'Emprenedoria de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallgenera amplia la cartera d'activitats de Vallgempren amb un nou programa que arrenca aquest mes de setembre de suport a emprenedors. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
El projecte va adreçat tant a emprenedors amb una idea de negoci com també a empreses que vulguin millorar en alguna competència. El programa és gratuït i inclou formació, assessorament, suport en la cerca de finançament, mentoria i tot el necessari per tirar endavant el projecte empresarial o comercial. La regidora d'Empresa i Ocupació, Rosa Maria Rovira, ha explicat quantes persones hi podran participar.
15 persones. No necessàriament han de ser les mateixes 15 persones que participin en una formació les que participin en totes, perquè hi pot haver empreses o emprenedors que estiguin interessats en alguna de les càpsules, però no amb totes. D'altres sí, d'altres estaran interessats en totes.
Amb l'obertura de les inscripcions a la primera edició d'aquest programa, que es desenvoluparà entre mitjans de setembre i mitjans de desembre, s'haurà aconseguit ampliar els serveis al Departament d'Emprenedoria de l'Institut Municipal de Vallgenera.
En plana cultural, parlem de cinema. La primera pel·lícula de Pedro Almodóvar, rodada en anglès, The Room Next Door, L'habitació del lado, s'ha endut aquest dissabte a la nit al Lleó d'Or, a la Bienal de Venècia.
El film... El film, protagonitzat per Tilda Swinton i Julianne Moore, explica la història d'una malalta terminal que recupera la relació amb una amiga amb qui va fent-se més propera a mesura que avança la malaltia. Toca temes profuns, entre ells la mort digna de qui Almodóvar n'ha fet un al·legat en recollir el premi. Les dues produccions amb accent català no han tingut sort en la mostra. Una d'elles era el documental Constel·lació Portavella, de Claudio Zulian, un homenatge a un dels cineastes catalans més rellevants i amb més projecció internacional. Marco, protagonitzada pel català Eduard Fernández, tampoc ha rebut premi. El film, dirigit pels bascos Aitor Arregui i John Garaño, explica la història d'Enric Marco Batlle, un sindicalista espanyol que va presidir l'amical de Mauthausen d'Espanya, fent creure que havia estat un supervivent d'un camp de concentració nazi.
D'altra banda, la Fira Tàrrega d'aquest 2024 viu avui la seva quarta i última jornada. Des de primera hora del matí i fins a darrera hora del vespre tenen lloc constants propostes de teatre, dansa i circ en molts llocs diferents, promocionant a moltíssimes companyies i artistes, la majoria locals.
Aquesta fira de teatre al carrer vol dinamitzar la creació escènica catalana i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional. Des de Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Fira Tàrrega està a punt de baixar el teló, ja és el quart dia, diumenge, on encara podem veure força actuacions, però vaja, ja ens trobem en aquest punt de balanç. En tot cas, destacar que hi ha gairebé 1.200 programadors de 29 països i que ha estat una fira on el leitmotiv ha estat el joc. Una fira molt participativa i amb moltes emocions a flor de pell.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça femení s'estrena a la Lliga a les 6 d'aquesta tarda al camp del Deportivo. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha explicat que l'equip aspira a tots els títols i que el joc serà continuista.
Al final, ser jugador del Barça és tenir una identitat de joc molt marcada. Jugui qui jugui, és una línia continuista a nivell de joc. Per tant, seguirem veient un Barça reconeixible, un Barça que serà, intentarà ser dominador amb la possessió, intentar ser dominant amb pressions altes, intentar generar moltes ocasions de gol i que ens arribin poques vegades.
El Llevant Badalona jugarà a 8:45 de la tarda al camp del València. De la seva banda, l'Espanyol va perdre divendres 0-5 a casa contra el Real Madrid.
A la primera federació femenina, el Barça B va començar la competició amb una derrota 2-0 al camp del Villarreal.
Aquest diumenge, AM0 a l'AMA 2.
A la segona federació femenina, jugats ahir dissabte, Racing de Santander 5, Cornellà 2 i Europa 4, Osca 1. Nani Aces, entrenadora de l'Europa.
No dir que molt bé acabant 4-1 seria no mostrar realment el com estem ara. Òbviament s'ha vist que hi ha molta feina, però que també és un equip que té una fam enorme, que ha sortit la feina de la pretemporada, que això també és premi, a totes les hores invertides d'elles i sobretot amb la professionalitat que s'estan prenent tot. Així que il·lusiona la primera jornada. A partir de demà ja sabem que comencem a tenir cap en Espanyol Copa de la Reina i d'aquí 3 dies una altra vegada en l'Atlètic de Madrid.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic va vèncer 3-0 a l'Ourense.
Els cosins Toni i Guille Fernández, amb 16 anys i un mes i 16 anys i dos mesos respectivament, es van convertir en els golejadors més joves de la història del club.
De la seva banda, el Nàstic jugarà a les 4 d'aquesta tarda al camp de la Morevieta. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic busca fora de casa el que encara no ha aconseguit com a local. Els tarragonins volen sumar la primera victòria de la Lliga i ho volen fer en aquesta tercera jornada a Urriche davant la Sociedad Deportiva Morevieta. Els de Dani Vidal es presenten a la tercera jornada de Lliga encara sense guanyar, on només han sumat 2 dels 6 punts jugats fins ara. A més, tots dos partits jugant com a local. Les dues primeres jornades de la temporada passada, l'equip havia guanyat a l'Arenteiro i empatat davant del Rayo Majadahonda. Per tant, havia sumat ja 4 dels primers 6 punts en joc. Això només ha fet que començar i l'equip va al País Basc a sumar els 3 punts davant d'un equip que la temporada passada jugava a la segona divisió. El migcampista del Nàstic i darrer golejador dels Granes diumenge passat, Ander Gorostidi, diu que el partit d'aquest diumenge serà un partit treballat, dur i molt disputat.
Partido muy disputado. Al final, Urriche, he jugado unas cuantas veces allí. Campo muy difícil, muy recién descendido. Todos los partidos son complicados, y más si un equipo que acaba de descender de segunda división. Pero bueno, nosotros a preparar el partido, hacer el caso al cuerpo técnico, entrenar bien, al 100%, lo que siempre hacemos, y a seguir, a por los 3 puntos.
El partit es juga aquesta tarda a partir de les 4 a l'estadi d'Urriche davant la Sociedad Deportiva Morevieta.
En bàsquet, el Bàsquet Girona celebra avui el seu desè aniversari amb un partit contra l'Ulm Alemanya, 7:45 a Fontajau.
L'equip ha completat l'estada de pretemporada a Hangzhou amb 2 victòries contra el Barça i contra l'equip local, el ZJ Lions.
D'altra banda, en handbol, el Fracking Granollers va aconseguir ahir la classificació per la fase de grups de la Lliga Europea, la segona competició continental, amb vèncer 30-28 el Kristianstad suec en la tornada de la ronda prèvia.
Els vallesans comptaven amb un marge de 3 gols favorable del partit d'anada. L'equip d'Antonio Rama ha quedat integrat al grup B i s'enfrontarà al Montpellier, al Gornik Zabrze i a un tercer rival encara per determinar.
Ja estan definides les finals de la Supercopa Catalana d'hoquei patins que jugaran diumenge de la setmana vinent.
En la final femenina es veuran les cares el Vigues i el Riells i el Girona. La final masculina la disputaran el Barça C i el Sant Celoni.
Els World Skate Games, la selecció sub-19 masculina d'hoquei patins, s'estrena avui a les 3 d'aquesta tarda davant Suïssa, mentre que la femenina ho farà dilluns contra Xile.
La catalana Marta Borràs s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat d'eslàlom per equips d'esquí alpí en línia.
D'altra banda, aquest dissabte va arrencar la primera divisió femenina de futbol sala.
Les Mamuts, les Corts, van perdre 4-2 a la pista del Marín Gallec, mentre que el femení Sant Rubí, nou a la màxima categoria, també va debutar amb derrota 0-6 a casa davant el Burela.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.
Ballant junts fins que acabem.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Les tempestes no han deixat encara Catalunya. Estan descarregant amb força aquest migdia el Penedès, el Garraf i el litoral i prelitoral de Barcelona, especialment a les comarques del Barcelonès i el Maresme. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Els registres de precipitació ja superen els 40 litres en poblacions com el Vendrell, on han caigut 30 litres en 30 minuts, Vilanova i la Geltrú i Sitges.
És per això que volem conèixer la previsió per les properes hores d'aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. El temps encara de sideral en algunes comarques. Mentre les clarianes són molt dominants a hores d'ara gran part de Lleida i del sud de Tarragona, els núvols continuen deixant ruixats, sobretot a la costa i prelitoral de Barcelona, al igual que a la costa del Baix Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central o al sud gironí. Al llarg de les immediates hores on plourà més, amb algun xàfec bastant intens, precaució amb zones inundables, caurà a cavall dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, la comarca de l'Alt Penedès, també cap al Maresme, la Selva i al sud del Gironès. En canvi, a la resta del país més clarianes, com dèiem, per bé que al llarg d'aquesta tarda apareixeran alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà. La tempesta més intensa que pugui caure les properes hores a l'àmbit de Barcelona al llarg d'aquest vespre marxarà. Demà serà un dia més tranquil, ventós, a l'Empordà i a Tarragona, i demà al matí despertarem amb una bona refrescada. N'estarem pendents a la xarxa.
És un nou episodi de precipitacions que se suma al dels darrers dies, malgrat que en general menys intens que els últims.
Aquestes pluges haurien de donar un respir més als punts més necessitats d'aigua del nostre territori, afectats per la sequera que s'ha anat arrossegant des de fa uns anys.
D'altra banda, queden menys de 24 hores perquè els alumnes d'infantil, primària, ESO i cicles de formació bàsics tornin a les aules.
Tres dies més tard, el 12 de setembre, s'hi incorporaran els alumnes de batxillerat i de cicles de grau mitjà i superior. En total, comencen el nou curs a Catalunya més d'1.600.000 alumnes.
El monestir de Montserrat ha fet 1.000 anys. Ahir van començar els actes per celebrar el mil·lenari amb un acte solemne al vespre amb les principals autoritats del país.
És el tret de sortida a un seguit d'actes religiosos i culturals que s'allargaran fins al desembre de 2025 i serviran per a celebrar aquest efemèride.
En plan esportiu, el Barça femení s'estrena a la Lliga a les 6 de la tarda al camp del Deportivo i el Llevant Badalona ho farà a 8:45 al camp del València.
A la primera FEF masculina, el Barça Atlètic va vèncer 3-0 l'Ourense. Avui, a les 4, el Nàstic juga al camp de la Morevieta.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrer nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Les tempestes no han deixat encara Catalunya. Estan descarregant amb força aquest migdia el Penedès, el Garraf i el litoral i prelitoral de Barcelona, especialment a les comarques del Barcelonès i el Maresme.
Els registres de precipitació ja superen els 40 litres en poblacions com el Vendrell, on han caigut 30 litres en 30 minuts, Vilanova i la Geltrú i Sitges, i se sobrepassen els 20 litres a Mataró, Argentona i Canet de Mar. Els bombers han rebut fins a 22 avisos entre les 10 del matí i la 1 per petites inundacions i retirada de branques caigudes. La meitat dels avisos s'han rebut a la regió metropolitana nord, 5 dels quals a Badalona, i uns altres 5 avisos s'han produït a la regió d'emergències de Tarragona, 3 dels quals al Vendrell. A més, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 39 trucades per aquest nou episodi de pluges. La majoria s'han rebut des del Maresme i el Barcelonès.
Per tot plegat, es manté encara activa a aquesta hora l'alerta del Pla Inuncat. Les pluges es preveien potencialment intenses des d'aquesta matinada i alguns ruixats s'allargaran fins a mitja tarda.
Tot i això, la nit s'ha desenvolupat sense incidències i l'arrencada del dia ha sigut amb precipitacions febles travessant el país de sud-oest a nord-est, deixant registres minsos. Ha sigut ja cap al migdia quan ha començat a ploure amb més intensitat amb algunes tempestes al camp de Tarragona. Ha estat en punts del Tarragonès com Torredembarra i ha anat avançant pel litoral cap al nord fins al Baix Llobregat i ara a l'àrea barcelonina. Ja a la tarda es veuran clarianes cap a Ponent, l'Ebre i el Camp de Tarragona, mentre que al Pirineu Est i a Girona és on es mantindran núvols i alguns ruixats. Cap al final del dia aniran desapareixent.
És un nou episodi de precipitacions que se suma al dels darrers dies, malgrat que en general menys intens que els últims.
El de la matinada de dissabte va deixar afectacions importants en diverses comarques catalanes. Al Maresme va tenir lloc el succés més greu, quan una dona de 42 anys va morir després que les fortes pluges l'arrosseguessin per la riera de Tiana i el cos sense vida aparegués a la platja de Cristall de Badalona. L'Ajuntament de Tiana ha convocat per dimarts un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda.
Aquestes pluges haurien de donar un respir més als punts més necessitats d'aigua del nostre territori, afectats per la sequera que s'ha anat arrossegant des de fa uns anys. Tot i això, el nivell dels embassaments no ha incrementat.
De fet, ha baixat respecte a fa unes setmanes i les reserves actuals de les conques internes freguen, però no arriben al 30%. Tot i això, aquest percentatge està per sobre del que teníem en les mateixes dates un any enrere. La situació és millor i s'espera que l'impacte de les pluges d'aquests dies s'acabi notant en les reserves dels embassaments catalans.
Amb l'agost acabat recentment, deixem enrere uns mesos menys càlids del que ho havien estat els anys anteriors. La percepció general, després de dos anys de sequera i temperatures extremes, ha estat d'alleujament i d'un estiu amb més normalitat.
I les dades refuten aquesta idea. Les temperatures han estat per damunt de la mitjana i les precipitacions, més enllà d'aquestes últimes, s'han apropat al que era habitual. N'és un exemple la zona del Ripollès i el Pirineu gironí. Ho ha explicat el meteoròleg Lluís Mi Pérez a Ràdio Ripoll. Guido Sengiarotti.
L'estiu del 2024, en els mesos que portem, ha suposat gairebé la recuperació de la normalitat de les precipitacions del Ripollès en un període de temps que acostuma a ser el més plujós de l'any a la comarca. Malgrat això, l'estiu ha estat bastant sec a Catalunya i això fa que a l'agost tres estacions ripolleses estiguin entre les 12 de tot el país que més precipitacions han registrat. Són les de Sant Pau de Segúries, Les Llosses i Sant Joan de les Abadesses, amb 159,1, 122 i 113 i mig litres per metre quadrat. També, però, fa falta més pluja per deixar enrere la sequera.
Fa anys, fa ben bé 3 anys, que no, o 4 fins i tot, que no tenim avantades clàssiques, fins i tot no tenim entrades de vent del nord molt importants que portin molta neu a tot el Pirineu gironí, en aquest cas, que això és un reservori d'aigua molt destacable. Això de moment ja veurem com ve l'hivern, però el que parlem de temporades de pluja no n'hem tingut. Això és el que ens interessa, que vagi plovent d'una forma més... D'una forma més persistent i de gota, podríem dir, més petita.
Pel que fa a les temperatures, els registres han estat inferiors als de l'any 2022 i 2023, que van ser extremadament calorosos. De tota manera, igualment s'ha superat la mitjana de temperatura dels darrers 30 anys, posant de relleu l'escalfament global i que, en general, els episodis de calor van en augment.
Hi ha hagut algunes mínimes tropicals, en el cas del Ripollès, a Ripoll mateix, hi ha hagut algunes mínimes de nits, a finals del mes de juliol i principis d'agost, que es van moure al voltant dels 20 o 21 graus. Això és una fita en el cas del Ripollès, perquè és una zona en la qual, lògicament, pot refrescar bastant de nit, fins i tot a l'estiu. A més, períodes d'onades de calor un parell, les temperatures més elevades es van donar a finals de juliol, valors molt propers als 40 graus. Per tant, el que, si tirem una mica d'estadística i història, doncs el que fins als anys 90 del segle passat podia passar una vegada cada 10 anys, doncs ara és flor de cada any.
La reducció de les temperatures dels darrers dies no ha arribat per quedar-se. Encara hi haurà alguns moments on tornarà mitjanament la calor, encara que sí que a les nits anirà refrescant cada cop més per anar entrant en un temps de tardor.
Queden menys de 24 hores perquè els alumnes d'infantil, primària, ESO i cicles de formació bàsics tornin a les aules. Tres dies més tard, el 12 de setembre, s'hi incorporaran els alumnes de batxillerat i de cicles de grau mitjà i superior. En total comencen el nou curs a Catalunya amb més d'1.600.000 alumnes. Sara Torremocha.
Millorar el nivell educatiu després del darrer informe PISA, aplica les restriccions de l'ús del mòbil i reduir la burocràcia de la gestió dels centres són els grans reptes d'un curs escolar que s'enceta a Catalunya amb menys alumnes que el curs passat a primària i a ESO, però amb més a batxillerat i formació professional. S'han incrementat les aules d'acollida per a nouvinguts, que superaran el miler, i els vals escolars arribaran a gairebé 800.000 alumnes amb l'ampliació secundària, 300.000 més que fins ara. Fomentar la formació professional és un altre dels grans reptes del primer curs d'Esther Niubó com a consellera d'Educació. A Mataró s'amplia l'oferta amb dos nous cicles formatius de grau superior, el d'automoció a l'Institut Miquel Badia i el d'estilisme al Puig i Cadafalch. Bea Delgado és la regidora d'Educació del municipi.
Estem treballant molt dur per poder
apostar en l'AFP, ja ho hem dit en altres moments, és molt important la formació professional.
I pel que fa als més de 30.000 alumnes que encara no tenen plaça d'AFP, el departament ja ha avançat que reforçarà l'orientació perquè puguin entrar als estudis desitjats, un curs que és molt especial pels centres que estrenen millores a les seves instal·lacions, com l'escola Carles de Fortuny d'Esponellà, però altres ho faran en barracons, com l'Institut de Constantí. Finalment, l'Institut Júlia Minguell de Badalona sí que començarà el curs aquest dilluns, ja que, segons el departament, la manca de docents s'hauria resolt aquest divendres.
El curs comença amb importants desafiaments pel sistema educatiu. Segons la Fundació Bofill, l'escola catalana té dos grans reptes: la millora dels resultats educatius i la reducció de les desigualtats entre els alumnes.
Creuen que per aconseguir-ho calen polítiques dedicades, decidides i robustes, amb inversions econòmiques importants encaminades, sobretot, als centres més necessitats. Ens ho explica en Joan Ferrer.
A Catalunya hi ha uns 400 centres amb elevats nivells de segregació escolar, amb alumnat vulnerable que viuen en entorns desafavorits. Per reduir aquestes desigualtats calen inversions sòlides i sostingudes en el temps, amb inversions econòmiques. Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, també aposta per aprofundir en polítiques per revertir la segregació escolar.
Ara mateix tenim escoles que tenen nivells de concentració molt elevada d'alumnat vulnerable, quan en el seu entorn hi ha altres escoles que no. És a dir, són escoles que no reflecteixen en realitat el que passa en els seus barris i les seves comunitats, i per tant són concentracions artificials, per dir-ho així. Per tant, només distribuint millor l'alumnat, només assegurant-nos que totes les escoles del país reflecteixen la realitat del seu entorn, amb això ja es millorarien molt els resultats.
Segons Nadal, reduir les desigualtats també implicaria una millora de la taxa d'abandonament escolar, que a Catalunya se situa en un alarmant 14,8%, molt per sobre del que marca la Unió Europea, de menys del 10%. Amb tot, es mostra confiada que el nou govern farà els deures.
Hem diagnosticat bé quins són els problemes i quines, per on van les solucions. I ara és el moment de que, precisament apalancant-se sobre aquestes majories, es comencin a desplegar les polítiques. No necessitem més diagnosis, no necessitem grans declaracions. El que necessitem són programes efectius, ben dotats, ben sostinguts i amb recursos que vagin allà on estan les prioritats.
Nadal recorda més que totes aquestes mesures tenen el consens de la comunitat educativa.
El monestir de Montserrat ha fet 1.000 anys. Ahir van començar els actes per celebrar el mil·lenari amb un acte solemne al vespre amb les principals autoritats del país, entre ells el nou president de la Generalitat, Salvador Illa, i el pare abat de Montserrat, Manel Gaix, Norma Lebrero.
Una moreneta projectada al cel amb drons mentre sonava el cant del Virolai. Aquesta imatge és la que va deixar ahir l'acte d'inici dels 1.000 anys del monestir de Montserrat. Els drons també van projectar la silueta de la muntanya de Montserrat, unes mans pregant i un grup de monjos d'esquena. Va ser un dels moments més destacats d'un acte que va tenir també l'escenificació d'una conversa amb el pare fundador, l'abat Oliva, en forma d'holograma.
Des del principi, els benedictins hem estat preservadors de la cultura.
Aquest acte va donar el tret de sortida a 15 mesos plens d'activitats i celebracions, començant per aquest migdia amb una missa especial pels seus 1.000 anys d'història. Tots dos actes s'han pogut seguir per les televisions locals i es poden recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
I des d'aquest diumenge, la ciutat de Barcelona i 11 municipis metropolitans acullen la 15a edició de Manifesta, la Bienal Nòmada Europea Itinerant.
12 escenaris formen part d'aquest espectacle d'art contemporani que es podrà visitar fins el 24 de novembre. És la primera vegada que la ciutat anfitriona obre l'espectacle d'art contemporani a altres poblacions.
Les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs van ser aquest dissabte al vespre l'escenari de la inauguració de la Bienal d'Art Manifesta 15. És la primera vegada que la ciutat anfitriona obre a altres poblacions la Bienal, un dels esdeveniments d'art contemporani amb més prestigi internacional. En Barcelona són 12 les ciutats participants i 12 els escenaris que acullen les intervencions artístiques. Una aposta per democratitzar les institucions culturals i descentralitzar les infraestructures que va ser lliurada per la Constitució consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
La Bienal ens obrirà a tota mena de diàlegs entre la creació contemporània i els grans reptes de la nostra societat.
Para pensar nuestro vínculo con la ciudad a través del arte, de las diversas identidades culturales y de procesos que hablan a la perfección de nuestras sociedades.
L'edició s'estructura en tres clústers, imaginant futurs al riu Besòs, equilibrant conflictes al delta del Llobregat i cuidar i ser cuidats a la Serra de Collserola. El campament base és a l'antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona i hi participa en el projecte espais com la Casa Gomis del Prat, la Seu de Gara o el Monestir de Sant Cugat, entre d'altres.
En successos, una baralla a l'interior d'un hotel a l'Eixample de Barcelona ha acabat amb un ferit i un detingut pels Mossos d'Esquadra. L'incident s'ha produït passats uns minuts de la darrera mitjanit en un establiment del carrer Aribau i la víctima hauria patit un tall profund al coll.
Una discussió entre dos homes, clients de l'hotel, que podrien ser parella, ha anat pujant de to i s'ha produït una agressió amb un objecte tallant, un vidre trencat o una copa de vidre.
D'altra banda, els Mossos han detingut un lladre multireincident que va robar un cotxe a la Bisbal de l'Empordà. Els fets es van produir el passat 16 d'agost en plena festa major de la capital del Baix Empordà. El sospitós va entrar en una casa i es va emportar el cotxe a més d'un rellotge d'alta gamma i diverses joies. Els propietaris eren de vacances.
Hores després, però, va fer servir el cotxe sostret per anar a Palafrugell, però abans es va aturar a fer benzina a una estació situada entre les dues localitats. Va ser allà quan l'home va posar gasoil en comptes de gasolina, que és el tipus de combustible amb el que funciona el cotxe. El lladre, que no té permís de conduir, va poder fer uns metres amb el vehicle fins que aquest es va aturar en un carrer de Palafrugell i el lladre el va haver d'abandonar. Es tracta d'un home a qui s'ha detingut diverses vegades des de que va abandonar la presó a principis d'any. Després de declarar al jutjat de guàrdia de la Bisbal, va entrar de nou a presó.
Parlem de mobilitat. Demà dilluns està previst que durant el dia ja es pugui circular pels tres carrils per sentit de la Ronda de Dalt de Barcelona als accessos 5 i 6 de la Ronda, on els darrers mesos només hi ha hagut dos carrils operatius durant el dia.
Les obres en aquesta zona toquen el seu punt final després que hagin obligat a restringir un carril al trànsit en tots dos sentits entre l'Institut Vall d'Hebron i Vallcarca durant tot l'estiu. La restitució dels dos carrils ràpids, els fins ara bloquejats, es faran el dilluns de setembre, al voltant de 4:45 de la matinada.
Aquestes darreres nits s'ha tallat completament el trànsit per pavimentar i pintar les vies i per poder retirar tots els elements i senyalitzacions utilitzats en l'obra des del mes de juny. De fet, les restriccions de nit es mantindran fins dimecres. D'altra banda, també en mobilitat, demà serà el primer dia de vaga dels treballadors del tram Baix de Barcelona i tindrà efecte a les línies T1, T2 i T3. Passen 2:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Una palamosina puja 50 cims en 500 dies amb finalitats solidàries. Ha aconseguit recaptar 1.000 euros que ha lliurat a la Fundació Oncolliga. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
La palamosina Eva Torrelles ha trobat una manera molt particular de celebrar els seus 50 anys de vida i a més està capaç de donar-hi una orientació solidària. Molt aficionada a la muntanya, l'Eva ha assolit el repte de pujar 50 cims en 500 dies. Ha recaptat 1.000 euros que ha lliurat a la Fundació Oncolliga que els destinarà als seus programes d'ajuda a les persones malaltes de càncer i a les seves famílies.
Sí que vaig tenir clar que si hi havia un repte solidari havia d'estar vinculat amb Oncolliga. Més que res perquè feia molt poc que havia mort la meva mare de càncer i aleshores doncs, tot agafava doncs, una dimensió que lligava, no? entre si els diferents elements doncs, lligaven i tenia clar que havia de ser Oncolliga.
L'Eva Torrelles ha fet els 50 cims del seu mig segle de vida acompanyada de família, amics i tots aquells que li han volgut donar suport.
No ens movem de Palamós. Els socorristes han fet més de 1.100 assistències a les platges del municipi aquest estiu. L'estadística inclou el període que va des de mitjans de juny quan va entrar en vigor el servei fins al passat 31 d'agost.
El Servei de Socorrisme de les Platges de Palamós ha donat les dades estadístiques de l'estiu. Ha fet 1.113 intervencions. Les més habituals, sumant gairebé el miler, han estat atencions per picades de medusa o de peix aranya, així com per petits talls i cops. Menys freqüents han estat els traumatismes, els cops de calor o les reaccions al·lèrgiques, poc més d'un centenar en total. En el mateix període, els socorristes han hagut de fer 2 rescats de banyistes i 17 evacuacions en ambulància. Els casos més greus van estar el d'una aturada cardiorrespiratòria a la Platja Gran i un ferit per una caiguda a les roques de la Platja de la Fosca. El contingent que atén durant l'estiu les platges de Palamós està format per 12 socorristes, 2 persones de suport al bany assistit i un coordinador, tots pertanyents a l'empresa Marsafe Mallorca. Disposen d'un vehicle de coordinació, 2 embarcacions de suport, un forabord i una moto aquàtica.
Obrim plana cultural parlant de cinema. La primera pel·lícula de Pedro Almodóvar, rodada en anglès, The Room Next Door, L'habitació del lado, s'ha endut aquest dissabte a la nit al Lleó d'Or, a la Bienal de Venècia.
El film, protagonitzat per Tilda Swinton i Julianne Moore, explica la història d'una malalta terminal que recupera la relació amb una amiga amb qui va fent-se més propera a mesura que avança la malaltia. Toca temes profunds, entre ells la mort digna, de qui Almodóvar n'ha fet un al·legat en recollir el premi. Les dues produccions amb accent català no han tingut sort en la mostra. Una d'elles era el documental Constel·lació Portavella, de Claudio Zulian, un homenatge a un dels cineastes catalans més rellevants i amb més projecció internacional. Marco, protagonitzada pel català Eduard Fernández, tampoc ha rebut premi. El film, dirigit pels bascos Aitor Arregui i Jon Garaño, explica la història d'Enric Marco Batlle, un sindicalista espanyol que va presidir l'Amical de Mautansen d'Espanya, fent creure que havia estat un supervivent d'un camp de concentració nazi.
D'altra banda, la Fira Tàrrega d'aquest 2024 viu la seva quarta i última jornada des de primera hora del matí fins a darrera hora del vespre. Tenen lloc constants propostes de teatre, dansa i circ en molts llocs diferents, promocionen a moltíssimes companyies i artistes, la majoria locals.
Aquesta fira de teatre al carrer vol dinamitzar la creació escènica catalana i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional. Des de Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Fira Tàrrega està a punt de baixar el teló, ja és el quart dia, diumenge, on encara podem veure força actuacions, però vaja, ja ens trobem en aquest punt de balanç. En tot cas, destacar que hi ha gairebé 1.200 programadors de 29 països i que ha estat una fira on el leitmotiv ha estat el joc. Una fira molt participativa i amb moltes emocions a flor de pell.
I aquest cap de setmana, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha celebrat l'aplec de Sant Corneli, una tradició molt estimada que any rere any aplega veïns i visitants.
Un dels moments més esperats és la cantada d'havaneres, que aquest any ha comptat amb un grup especial. Des de Ràdio Cardedeu, Sara Luna.
El grup convidat d'aquesta edició de l'aplec de Sant Corneli ha estat el Neus Mar Quintet, encapçalat per una de les poques veus femenines solistes dins del món de les havaneres. Neus Mar, amb la seva personal manera d'interpretar i sentir aquest gènere, ha emocionat el públic amb un repertori que combina temes propis, cançó mediterrani i el tradicional cant de taverna. Ens ho explica en profunditat la mateixa Neus Mar.
Nosaltres acostumem a fer un repertori de veneres, però amb altres gèneres, perquè sigui una cantada mena, perquè sigui una cantada amb molts gèneres diferents, amb molts ritmes. Per tant, hi haurà veneres, hi haurà balsets mariners, rumba, bolero, tango, per tant, una mica de tot. Temes de compositors molt coneguts del món de la venera, com el mestre Josep Bastons, i algun tema propi, doncs, que l'Emilio n'ha fet la música i jo n'he fet la lletra.
Durant la pausa del concert s'ha celebrat una rifa i s'ha repartit rom cremat per a tots els assistents.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça femení s'estrena a la Lliga a les 6 de la tarda al camp del Deportivo. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha explicat que l'equip aspira a tots els títols i que el joc serà continuista.
Al final, ser jugadora del Barça és tenir una identitat de joc molt marcada. Jugui qui jugui, és una línia continuista a nivell de joc. Per tant, seguirem veient un Barça reconeixible, un Barça que intentarà ser dominador amb la possessió, intentar ser dominant amb pressions altes, intentar generar moltes ocasions de gol i que ens arribin poques vegades.
El Llevant Badalona jugarà a 9:15 de la tarda al camp del València. De la seva banda, l'Espanyol va perdre divendres 0-5 a casa contra el Real Madrid.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic va vèncer 3-0 a l'Ourense.
Els cosins Toni i Guille Fernández, amb 16 anys i un mes i 16 anys i dos mesos respectivament, es van convertir en els golejadors més joves de la història del club.
De la seva banda, el Nàstic jugarà a les 4 d'aquesta tarda al camp de la Moravieta. A la segona federació, el Lleida va empatar 2-2 al camp d'esports contra un dels candidats a l'ascens, l'Atlètic Balears.
Un partit que al descans perdia 0-2. L'entrenador del Lleida, Marc García, marxava descontent pel resultat.
En realitat, crec que la primera part no és tan mala com per al resultat. Vull dir, no crec que s'ha sigut una cosa i derribo. Crec que era un partit en el que teníem el valor. Crec que en el partit 0-0 hem tingut diverses ocasions. Me'n vaig en ràbia perquè sí sento que si no es marquen l'últim córner segurament ho haurem tret avant en la segona part. Crec que amb dos centrals crec que segurament hem generat més. Me'n vaig en molt mal sabor de boca perquè pense que hem sigut superiors a aquest equip.
També ahir, Elx i Licita 3, Badalona Futuro i Sant Andreu 3, Andrats 2. Xavi Molist, entrenador del Sant Andreu.
Hem fet el més difícil, que era començar guanyant. Ens han empatat, hem tornat a fer el més difícil, que era tornar-nos a posar per sobre del marcador. I després la segona part crec que hem set millors. La primera part ha set, crec, més igualada, que ells han tingut també opcions i a més clares també. I la segona crec que hem set millors, hem tingut més opcions nosaltres. Morim, recordo, del partit ha tingut, a part dels dos gols, ha tingut 2 o 3. El segon gol que veig és que no entra per imatges, però bueno, al final l'àrbit es pot equivocar i no passa res, perquè al final la sort és que hem guanyat. Però crec que havíem d'haver tancat el partit.
I aquest diumenge, la resta de la jornada, segona federació. Ja jugats aquest migdia, Mallorca B1, Terrassa 3, Cornellà 1, Eivissa 1 i Europa 1, Penya Deportiva 1. A les 5, Olot Torrent, i a les 7, Sabadell, Espanyol B. D'altra banda, en handbol, el Freiking Granollers va aconseguir la classificació per la fase de grups de la Lliga Europea, en la segona competició continental, en vèncer 30-28 al Christian Statsuec, en la tornada de la ronda prèvia.
Els vallesans comptaven amb un marge de 3 gols favorable del partit d'anada. L'equip d'Antonio Rama ha quedat integrat al grup B i s'enfrontarà al Montpellier, al Gornik Zabrze i a un tercer rival encara per determinar.
Bueno, ha sigut molt difícil. La veritat és que el partit d'anada ja va ser difícil. Un més 3 allà, un més 2 aquí. Al final és un cop global de més 5 contra un equip molt, molt bo, i la lectura ha de ser positiva. La veritat és que el partit d'avui, clar, ells havien d'arriscar. Quan es veien per darrere del marcador, sabien que havien de remuntar aquest marcador més els 3 de l'anada, i això també els obligava, doncs, a apretar molt més. Nosaltres, jo penso que hem aguantat molt bé els cops. Bueno, els jugadors han acabat morts, però bé, penso que el premi era molt potent i l'alegria és molt bona.
La selecció espanyola masculina de waterpolo amb 10 jugadors catalans ha guanyat la medalla de bronze en l'europeu sub-19 disputat a Burgas, a Bulgària.
El combinat espanyol ha superat Hongria en la tanda de penals després d'acabar amb empat a 11 en el temps reglamentari.
D'altra banda, la Volta a Espanya acaba aquest diumenge a Madrid amb Primo Roglic com a virtual guanyador de la prova en la penúltima etapa disputada ahir amb la final al cim de Picón Blanco. El català Marc Soler va perdre el mallot de líder de la muntanya que ara és pel seu company d'equip J20. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
Balança, t'enyoro a ritme constant i a minuts.
minuts que ens du a l'equipatge i d'altres un instant. Els motius serveixen com a planta i jo rebo cada matí interiors i plecs en una manta versus el coixí. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir.
Notícies en xarxa.